L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa quedaran aprovats la setmana que ve al Parlament de manera definitiva. El president de la Generalitat s'assegura així l'estabilitat del que queda de legislatura quan està a punt de complir-se 2 anys del seu mandat. Els seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, permetran amb els seus vots que els comptes tirin endavant. Avui entrevistarem la presidenta de la CUP al Parlament, Pilar Castillejo. Benvinguts a l'Hemicicle. Els pressupostos de la Generalitat del 2026 han superat aquesta setmana l'últim tràmit abans de quedar aprovats definitivament dijous que ve. La Comissió d'Economia i Finances ha donat llum verda al dictamen del projecte de llei de pressupostos i al dictamen de la llei de mesures fiscals i financeres amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns. La majoria de la investidura ha tombat totes les esmenes que havien presentat la resta de grups, més de 2.000, de manera que no se n'ha pogut incorporar cap als pressupostos. Des de Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, el seu diputat Antoni Castellà ha acusat el govern de Salvador Illa de falta de diàleg.
És la primera vegada, crec que no m'equivoco, des de la restauració de la Generalitat de Catalunya, que un govern no accepta ni una sola esmena, no en recomana ni una. Per tant, estem davant d'un govern blindat, sectari i en el córner.
El PSC ha retret a Junts que no hagi donat suport mai a cap pressupost de la Generalitat des de l'oposició. El diputat socialista Jordi Riba ha acusat els de Puigdemont de no tenir cap voluntat de negociació.
És l'única formació política representada en aquesta cambra des de fa anys, diguem-ne, que des de l'oposició no ha entrat a la negociació, no ha entrat a la possibilitat de votar un pressupost sense estar al govern.
Els pressupostos del 2026 pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i destinen 3 de cada 4 euros a partides socials. Són els primers que pot aprovar el govern del PSC i probablement també seran els últims. L'any que ve hi ha eleccions municipals i, si no s'avancen, també generals, i el 2028 toca les eleccions catalanes. Un escenari gens propici amb els comicis pel mig perquè els partits es posin a negociar uns nous pressupostos. Esquerra ha justificat el seu suport als pressupostos perquè, a canvi, els republicans asseguren que Catalunya guanya en sobirania. El diputat Albert Salvador ha posat com a exemple la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, un òrgan a través del qual la Generalitat vol incrementar la seva influència en la gestió dels aeroports catalans.
No tenim majoria parlamentària independentista, i a pesar de no tindre-la, un dels objectius que ens posem des d'Esquerra Republicana és anar fent guanys de sobirania.
Els Comuns presumeixen d'haver arrencat del govern una inversió històrica en polítiques d'habitatge a canvi del seu suport als pressupostos. La seva portaveu és Susana Segovia.
Jo vull recordar que en aquests pressupostos la partida d'habitatge és de 1.250 milions d'euros per polítiques d'habitatge pròpies del departament, més 600 de l'Institut Català de Finances. Mai s'havia arribat a aquesta xifra.
Després d'un llarg camí, Catalunya tornarà a tenir uns pressupostos nous la setmana que ve. Els últims comptes que es van poder aprovar són del 2023 i han estat prorrogats fins ara.
Té la paraula
la Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP Defensem la Terra i presidenta del grup parlamentari.
Benvinguda al programa L'Hemicicle. El Parlament aprovarà la setmana que ve els pressupostos de la Generalitat del 2026, els primers del govern de Salvador Illa. Creu que amb l'aprovació d'aquests pressupostos el president Illa ja té oxigen per poder esgotar la legislatura?
Jo crec que exactament és això el que signifiquen aquests pressupostos, perquè no aporten gaire cosa més a la vida de les persones del país, però sí que li aporten oxigen a aquest govern perquè pugui continuar la seva gestió autonomista.
Diu que no aporten gaire cosa més als ciutadans aquests pressupostos. Per la CUP són uns mals pressupostos?
Són uns pressupostos que venen a avalar la política del PSC, que és una política que el que pretén és normalitat, però una normalitat que el que amaga és el deteriorament dels serveis públics, l'abandonament del transport i no, l'abandonament d'algunes lluites, no? I per tant aquesta insistència a gestionar l'autonomisme i a gestionar els conflictes del país com si tot depengués només de com es fan les coses, I, per tant, sí, nosaltres ens sembla que no són uns bons pressupostos.
Entén el suport que dona Esquerra i els comuns al govern del PSC?
Home, s'entén dintre d'aquesta lògica que diem, que el que volen fer és continuar amb aquest treball autonomista que estan fent ara mateix. Nosaltres estem totalment en desacord. És més, es veu que el que han aconseguit amb aquests pressupostos és realment molt minso. Ho vam veure, la diferència entre el primer pressupost i el segon és zero, quan en el primer no comptava Esquerra i amb el segon sí. Per tant, estan fent a canvi de res donar continuïtat al govern del PSC.
Creu que els casos de suposada corrupció que esquitxen el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez poden acabar afectant l'estabilitat del govern a Catalunya?
Jo crec que el govern a l'estat espanyol fa temps que està esgotat, no?, aquesta legislatura. Els casos de corrupció només han vingut a sumar-se al que ja venia a ser un espai sense cap tipus d'iniciativa, no?, que no podien aprovar res. Jo crec que això és una... És un engany a la democràcia, mantenir-se al poder només per estar assentat a la cadira quan en realitat no tens força per tirar endavant cap política i l'únic que estan fent són promeses que saben que no compliran i per això per mi és una estafa a les persones.
I d'alguna manera creu que pot afectar aquests casos que esquitxen el PSOE al govern de Salvador Illa?
Al final crec que és tan evident que els partits catalans estan barrejant la política espanyola i l'estan portant cap aquí que per força, perquè Esquerra treballa més amb el PSOE a Madrid que amb el PSC a Catalunya. Per tant, segurament sí, perquè han decidit traslladar el pes de la sobirania del nostre Parlament cap al Congrés espanyol.
Aquests dies es parla molt de corrupció. Creu que Catalunya té prou mesures per combatre la corrupció o s'hauria de potenciar alguna iniciativa més?
Jo crec que aquí a Catalunya hem viscut fa molt poc casos similars, no el que està passant a Madrid, però casos de corrupció que s'han fet com molt evidents. I estic parlant del cas de la DGAIA, que nosaltres hem portat a Antifrau a Europa, perquè veiem que Antifrau aquí està anant molt lent per avançar en aquests casos. Llavors, si no tenim eines potents, ràpides, que posin disciplina en tots aquests elements, el que pot passar és que es van allargant el temps i sembla que puguis actuar malament i no passi absolutament res. I al mateix temps, aquí hi ha un problema molt greu, que és el tema dels alertadors. Aquest cas últim que nosaltres hem portat a Antifrau Europa surt d'una denúncia d'una persona i una persona que ha estat totalment abandonada per part de l'administració. Jo crec que és important que tirem endavant lleis de protecció integral de les persones alertadores perquè acaben perdent la seva feina, perquè acaben posant en joc la seva vida per defensar unes institucions més netes, per defensar uns serveis públics més forts i que siguin més sans, i després es queden abandonats i es queden sols i paguen amb el seu cos les conseqüències de la manca d'eines que ens dotem per poder fer fort això. Fins que no tinguem això, realment no serem un país que lluita contra la corrupció, sinó que va jugant amb ella quan hi arriba.
A l'agost farà 2 anys del govern de Salvador Illa. Quin balanç en fa la CUP d'aquesta primera meitat de la legislatura?
Jo crec que aquests 2 anys ens han deixat una herència de terra cremada de la gestió del PSC, perquè crec que no podem dir han passat 2 anys en 8. Jo crec que són 2 anys en els que les coses s'han fet pitjor i ens trobem en situacions encara pitjors de com les vam trobar, i per això dic, no? O sigui, una herència de terra cremada per allà, però on tant han passat i han fet coses, la situació és tan pitjor.
La CUP ha arribat a acords amb el PSC, alguns acords amb el PSC aquesta legislatura, sobretot en matèria d'habitatge. S'obren a més acords amb els socialistes?
Nosaltres, en temes d'habitatge, el que vam fer l'altra vegada va ser recollir el que ens demanava la societat, en aquell cas era el sindicat d'habitatges, i fer arribar les seves propostes a aquest Parlament. El PSC i els grups que li donen suport ho van comprar en aquell moment. Si es donen circumstàncies similars, si nosaltres recollim propostes que venen de la societat civil, que estan sent reclamades al carrer, i aquest Parlament majoritàriament les compra, doncs evidentment, si a això li volem dir un acord, doncs és un acord. Però nosaltres el que veiem és que estem portant les demandes de la societat civil i estem fent de cavall de trolla d'ells amb aquest Parlament.
Una de les lleis que precisament es debatrà les properes setmanes aquí al Parlament és la que intenta frenar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya per evitar que els grans propietaris i els fons d'inversió continuïn fent-hi negoci. La CUP i els Comuns han presentat dues propostes amb el mateix objectiu, però per separat. Entenc que treballaran per fusionar, si és possible, aquestes dues propostes.
Jo crec que això és una de les grans victòries de la CUP, que és aconseguir com s'ha virat aquest discurs i com hem aconseguit que tothom diguem que el que s'està fent amb l'habitatge és especulació, perquè jo recordo que fa 2 anys encara es deia que l'habitatge era un bé de mercat. I llavors crec que ara siguem capaços de posar sobre la taula lleis que parlen sobre l'especulació i que en tinguem dues de dos partits diferents, crec que és molt bona notícia. Evidentment, el que s'ha de fer és treballar per unificar, i més si som capaços doncs, que aquestes lleis se substanciïn al Parlament i tinguin endavant. No té cap sentit que discutim dos textos diferents i, per tant, té tota la lògica del món que recollim el que diu, de nou, la societat civil, què és el que ens demanen els sindicats de l'habitatge i unificar-ho amb el treball de Comuns i el nostre i aconseguir els consensos necessaris perquè tiri endavant.
Canviem totalment de registre, ens endinsem ara en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes com més breus millor. Li agrada escoltar algun estil de música en particular?
Acostumo a escoltar música en català, sí que m'agrada molt les novetats que hi ha i tot això, però m'agrada que sigui música en català.
Quin diputat o diputada que no sigui de la CUP convidaria a dinar a casa seva?
A la Najat.
Què fa per desconnectar de la política?
La família, sortir, m'agrada molt la muntanya.
És puntual quan queda amb algú?
Acostuma a ser molt impuntual, però estic aprenent a fer-ho millor i depèn amb qui quedi, arribo abans i tot. O sigui, estic aprenent molt, estic tornant una dona seriosa.
Quin llibre ens recomanaria?
Doncs ara mateix m'estic llegint un de la Gertrude Stein. Molt divertit, bueno, divertit el títol perquè és una autobiografia de la seva companya, però és ella qui l'escriu i explica tota l'època del naixement del cubisme a París i bueno, crec que és molt, molt interessant aquest llibre, us el recomano, m'està distraient molt de moltes coses.
Què s'enduria en una illa deserta?
La meva parella.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
Que la CUP guanyés les eleccions al Parlament català.
Pilar Castillejo, presidenta del grup de la CUP al Parlament, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3cat.info i fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies a tu.
Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.